I vinga, els darrers minuts del programa dels dilluns normalment els compartim amb els companys del Departament d'Esports. Avui amb el Joan López. Bon dia, Joan.
Molt bon dia, Àlex.
Que abans que se m'oblidi, per si anem justets a l'acabar de temps, avui a 3:15 de la tarda, Andorra Televisió, una nova edició del Dia E. I quan t'he demanat abans amb qui, m'has dit, buf, avui ve molta gent.
És que sempre tenim molta gent i problemes, per encabir-ho tot, que el programa sempre se'ns queda curt, però avui no serà una excepció. I t'ho agraeixo, perquè així ho recordem també, doncs, que hi ha aquest programa a partir de 3:15 de la tarda i que, com sempre, hi ha molts convidats per comentar la jornada. Obrirem parlant de les G-Sèries, que han començat el cap de setmana, i des d'aquí felicitem a tota la gent que treballa en la pista, en el circuit del Pas de la Casa, d'Andorra Pas de la Casa, perquè han tingut molta feina perquè tota la competició es pogués desenvolupar amb normalitat.
Va molt justeta la cosa, eh?
Sí, el famós anticicló que fins i tot el dissabte que vam pujar al Pas de la Casa, doncs dèiem, si no fa fred, és increïble, no? Estar amb aquestes alçades de la temporada aquí i que no tinguis aquesta sensació de fred. Ens acompanyarà el director de la instal·lació, Àlex Bercianos, per comentar aquest inici de les G-Sèries amb un cartell de luxe i, com diem, dues jornades, 5 categories, moltes novetats en aquesta competició d'automobilisme sobre gel. També farem el compte enrere per a les finals de la Copa del Món, que cada vegada queda menys, 55 dies, i avui ens visita el director de Protecció Civil, el Francesc Areny, i a la segona part ens sumem a aquesta campanya que ha posat en marxa la Federació Andorrana de Bàsquet, conjuntament amb FIBA Europa, la campanya El Seu Món, les seves normes, dirigida a captar jugadores de bàsquet, perquè hi ha una proporció molt, molt petita en l'actualitat, una jugadora per cada 10 jugadors, i ens visitaran el Jaume Tomàs, director tècnic de la federació, home important en aquesta campanya, i una família, o tres representants d'una família molt lligada al bàsquet, tres generacions. Àlex, la Helena Sanz, entrenadora mítica de bàsquet al país, porta ja 4 dècades.
La Isabel Drets,
i la petita de la família, la Nayara Crespo, que juga a l'infantil del Morabanc. Per tant, doncs una taula ben bonica per parlar d'aquesta campanya.
Molt bé, doncs, nodrida representació. Recordin també que aquí estem parlant d'Andorra Televisió, 3:15, però que el gran resum d'esports de la jornada arriba en el Zona Esports a les 8 del vespre, tot i que, com sempre, evidentment,
amb el company Joel Romero.
Joel Romero, hi haurà informació esportiva en tots els butlletins, a l'Andorra Actualitat edició migdia, a l'Andorra Actualitat edició vespre, i també, evidentment, els informatius migdia i vespre d'Andorra Televisió. Informació que, majoritàriament, si és que no sorgeix una qüestió d'actualitat, els dilluns acostuma a anar focalitzada al cap de setmana, cap de setmana, i també a coses que estan passant avui, ara ho explicarem. Però sobretot el cap de setmana, i aquest ha estat un cap de setmana, diguem-ne, sense màcula, immaculat, des del punt de vista de resultats esportius.
S'ha d'anar a les hemeroteques, per trobar un cap de setmana tan rodó, perquè tots els que han jugat a casa han pogut, els equips han pogut sumar victòria, i també bona part dels que juguen a fora. Tret d'alguna petita excepció que comentarem en aquesta repassada, pràcticament un cap de setmana rodó.
Ara començarem a fer aquesta repassada, com diem. Per exemple, comencem pel bàsquet, perquè ha sigut el més matiner. Per què matiner? Perquè avui, molt d'hora, començaven el periple que el nostre amic comú, Gabriel Fernández, deia a les xarxes, ja us anirem dient per on anem, perquè, amb una imatge molt xula del Dylan Ennis, no sé si l'has vist.
No l'he vist.
Amb una mena de barret d'aquests que li anirà molt bé a terres russes.
És un showman.
Demà, 6 de la tarda, tercera jornada de l'Eurocup a Sant Petersburg.
Sí, un partit també molt, molt interessant, eh? L'hora no acompanya, 6 de la tarda.
Que són les 8 allà, que hi ha 2 hores de diferència.
Sí, sí, i en directe, com sempre, per Ràdio Nacional, Andorra Televisió i Andorra Difusió Punt.ed, tercer partit del top 16 a l'Eurocup, i repte majúscul intentar sumar la tercera victòria en 3 partits. Una pista complicada contra el Zenit, un equip que s'ha recuperat amb l'arribada de Joan Plaza a la banqueta i que, evidentment, doncs, també buscarà la victòria per no quedar-se sense opcions, perquè, recordem, són només 4 equips els que juguen en aquest grup, en els diferents grups del top 16, i són 6 jornades. Per tant, doncs, passen els 2 primers a quarts de final, i el Zenit a casa, doncs, tampoc no pot fallar si vol mantenir les opcions. El Morabanc, això sí, arribarà en un moment, doncs, molt bo de forma i de confiança, tot i els problemes que està tenint. Fa pocs dies a l'Eurocup no podia comptar amb Rafa Luz, el dissabte doncs tampoc va poder comptar amb Jerome Jordan pel mateix problema, indisposició també, que el va deixar a la banqueta contra el San Pablo Burgos, i tot i així l'equip està sumant victòries en aquesta represa de la competició i a més amb una bona imatge.
I Sant Petersburg està molt, molt al nord de Rússia, tocada a Finlàndia, i com dèiem, caldrà mirar també el tema de les temperatures. Ara bé, el més cridaner d'això és l'equip, fèiem abans números, juga a 8:45 del vespre dissabte. Acaba 10:15 aproximadament, no? Entre 1 i 2:15 el partit. Tenint en compte que els jugadors tenen gel, després que si algun s'ha de tocar pel fisio, que si tal, que si les rodes de premsa, etc., se'n van sobre les 12 aproximadament del pavelló. Després suposo que han d'arribar a menjar alguna cosa quan arribin a casa o on sopessin, no? Se'n van a dormir tard. Diumenge jo crec que no va haver-hi entrenament, no? Ni matí ni tarda, crec que no. I avui al matí tornen a marxar. O sigui, el ritme aquest de doble competició és que és infernal.
És brutal, sí. No podem confirmar la dada de si ahir es va fer alguna petita sessió.
Si es va fer alguna cosa, càrrega zero, estirar les cames una mica, 4 tirs, estirar una mica la musculatura, etc etc. Però, clar, i avui al matí, com dèiem, ben d'hora, però és que estàvem a la primera hora i veiem una imatge de l'autocar del Morabanc indicant això, no?, que es començaven el periple cap a Sant Petersburg.
Sí, el ritme és brutal perquè recordem que abans del partit de dissabte, dimecres, ja havien jugat contra l'Unix Kazan, per tant seran, comptant fins demà, 3 partits en 6 dies. Els que, o 7 dies, menys d'una setmana, el que haurà de disputar el Morabanc.
Fa mitja hora l'equip estava a la cua per agafar el primer avió cap a Frankfurt, Barcelona-Frankfurt.
Sí, i encara recordem que tenen un altre desplaçament complicat a Kazan.
Que encara és més lluny.
Sí, és una de les qüestions que ha de gestionar l'equip aquesta temporada. El fet de passar a segona ronda en competició europea doncs, també fa que es mantingui aquest ritme absolutament esbojarrat de competició, de viatges i de pocs entrenaments, que a la llarga també això passa a factura, perquè tens poc temps per preparar els partits en condicions.
Hi ha una feina enorme que no es veu al darrere de scoutings, perquè clar, tot just acabaves de presentar als jugadors l'escouting del, ja t'ho diré cantant, del Breogán, del Café Candelas Breogán, de Lugo, quan ja estava fet, seguríssim, a lo millor acabat de rematar demà, l'escouting del Zenit de Sant Petersburg, que s'haurà de presentar als jugadors, quan s'haurà de presentar l'escouting del tècnic Conte Saragossa, vull dir que és una cosa...
Sí, sí.
O sigui, que l'estaf tècnic del club, tota aquella gent que no es veu, tota aquesta feina que no es veu, no para.
Vull dir, sobretot a la Lliga, això li dona un petit avantatge als rivals del Morabanc que no estan en competició europea, que tenen més temps per fer aquest scouting.
Clar,
i per preparar-se.
També tenen menys visibilitat, tenen menys possibilitat de... premiar els seus seguidors amb més partits de nivell, i el Morabanc Andorra, que de moment... cobert un terç de la competició del top 16, va primer, 2 partits, 2 victòries, si mai aconseguís aquí donaria un pas de gegant. Aquí es tracta de quedar dels 2 primers per entrar a quarts de final.
Sí, sí.
Jo crec que es donaria un pas de gegant.
Sí, ara recordem que el Morabanc és el líder, és l'únic equip del grup que ha sumat les 2 victòries, per darrere estan Unix i Zenit amb una victòria cadascun, i tanca el grup el Z de Vita, que encara no s'ha estrenat en aquest top 16, per tant, cada victòria aquí és un pas de gegant.
S'espera que Jerome Jordan ja pugui jugar demà, que estava afectat per un virus... el mateix virus que es va inhabilitar a Rafa Luz ara fa uns dies, doncs s'espera que pugui estar, perquè em sembla que en pocs dies la cosa tira endavant. Aquest viatge no ajuda massa, suposo, no? Quan un es troba d'aquella manera, el que vol és tranquil·litat, i tindrà
poca,
de tot,
poca, més aviat,
de tot menys tranquil·litat. Parlem d'aquest partit del Breogán. Del Burgos, sí. Perdona. Que és veritat, he dit el Café Candelas, però no, que era el Burgos, que va fer un partidàs, per cert, que va fer un partidàs, que em trec la gorra amb l'afició.
Sempre, l'afició sempre.
L'afició del Burgos, ja ho dèiem aquí, és espectacular, hi havia gent allà, van anar a agrair-li, tremendo, i un Burgos que venia sense el seu jugador bandera.
Dion Thompson, que ha marxat fa res al Salgiris, un jugador de moltíssima qualitat, que doncs, els ha deixat, evidentment, amb un forat important a la pintura. Tot i així, Goran Huskic va ser destacadíssim i va aprofitar doncs, això, aquest avantatge de que el Morabanc no va poder treure el seu home ara important a la pintura com és Jerome Jordan. El Burgos, ho dius tu, amb una afició, com sempre, exemplar, van estar animant tota l'estona, eren poquets, però es feien sentir a la Bombonera, i amb un equip molt, molt lluitador que, doncs, tot i que va estar amb diferències importants de 15 punts, recordem, per sota a la primera part, després d'aquella sèrie del Guille Colom de 3 triples consecutius, doncs mai es va desenganxar del partit i va arribar a l'últim minut pràcticament amb opcions de tot. Andreu Albici es va encarregar de posar ordre al poliesportiu amb un altre partit extraordinari. Porta una ratxa al bici.
Increïble, la veritat.
Sí, s'ha posat en primera línia, ha dit aquí estic jo. No?
Un al bici, per cert, que ahir li van quedar gadres de bàsquet i estava veient el sènior B,
sí, sí.
Que va retornar a la competició. A més, podent dedicar la victòria en el bo del Xavi Luque, que jo també, a nivell personal, també li vaig enviar un desig d'una ràpida recuperació.
Deixa'm aquí també, des d'aquí públicament, doncs, desitjar-li que recuperi aviat.
Òbviament, una topada de trànsit i està recuperant-se.
Sí, està a casa i ens van dir que res greu, però ahir no va ser al poliesportiu per aquest motiu.
I tant que sí, que va guanyar 84-64 el Palma Air Europa. I una sòlida actuació de Sani Campara i de Hugo Schneider Bartolomé, que van fer 27 punts cada un, que no està gens malament. Dèiem, demà 6 de la tarda, Andorra Televisió, Ràdio Nacional i Andorra Difusió en directe, següent partit de Lliga del Morabanc, diumenge 5 de la tarda, horari unificat dels equips en els quals més o menys els hi va la torrada de la classificació. Per què? Perquè és l'última jornada de la primera volta i es determina, sobretot, per Baxi Manresa i Divina Segura Joventut, qui serà el setè classificat.
Sí.
Amb rivals difícils, perquè el Manresa rep el Madrid i el Joventut em sembla que se'n va a Burgos. I, per tant, tenen places difícils per...
Molt mèrit, el que sí, estan fent els dos equips catalans en aquesta... Perquè, a veure, el Baxi Manresa ningú hi comptava, era un equip que havia de lluitar per la permanència.
El Baxi ha fitxat molt bé.
Ha fitxat molt
bé. El Joan Banyarroi ha sabut treure tot el suc, però
és que
sobretot...
Has acabat de marxar el seu jugador franquícia, el Renfrou.
Imagina't, però hi va venir Corey Fisher, que va fer una altra partida. Però és que la penya té un equip super jove, però super jove.
Encara té molt mèrit, potser, o no sé si més mèrit, però...
És una qüestió diferent, no?
Van patir moltíssim la temporada passada, van mantenir a la Provítola, però poca cosa més. I al final Todorovic, que si jugava o no jugava, van estar esperant perquè Todorovic pogués jugar, perquè sabien que podia ser un jugador molt important, i té molt mèrit també el que està aconseguint.
I tant, Baxi o Divina Segura Joventut serà el setè classificat. L'Andorra és el desè en solitari, ha guanyat posicions respecte a algun dels equips que estan a dalt i està a una victòria del tècnic de Saragossa, que concretament serà el nostre pròxim rival.
Que encara té opcions de Copa, tot i que molt complicades.
Molt difícil.
S'hauria de fer una carambola aquí majúscula.
Exacte. Futbol Club Andorra va guanyar en el camp del Viladecans.
Sí, una victòria celebrada perquè és la primera d'aquesta nova etapa, amb Gabri i Albert Jur, que era a la banqueta, i una victòria que també ha tingut repercussió a nivell de xarxes socials, la felicitació posterior de Gerard Piqué, que va ser aquí al País el divendres, parlant amb la Junta, parlant amb els jugadors, i sembla doncs que s'acaba la primera volta amb un bon regust. Victòria important també en un camp on no s'havia escapat cap derrota en aquesta temporada, el Viladecans, tercer classificat fins ahir, i com diem, un equip que estava imbatut al seu camp, i que doncs ahir va veure com l'Andorra sumava els 3 punts amb un gol d'un dels jugadors que han arribat amb aquest nou projecte, Ernest Forgas, el punta procedent del filial del Reus, que va marcar el minut 59, i a partir d'aquí doncs l'Andorra va saber gestionar aquest avantatge i endur-se els 3 punts. Acaba la primera volta setè, ha guanyat un lloc a la classificació i està una mica més a prop, tot i que encara lluny de les posicions de descens. Recordem que el primer puja directe, el primer es troba a 14 punts, el Manresa, que no falla, i el segon està una miqueta més a prop ara, en aquest cas és la Muntanyesa, i es troba a 9 punts el segon classificat. Per tant, queden 17 jornades i molts punts en joc per continuar somiant, si no amb l'ascens directe, com a mínim en lluitar per la promoció.
Recordem que avui els companys del diari indiquen que Piqué vol invertir en un nou estadi per al Futbol Club Andorra, que podria tenir una despesa d'uns 200 milions d'euros per part del grup Cosmos, que està mirant terrenys, que es podria també doncs tenir aquest espai una petita ciutat esportiva, i veurem, a veure quin
esperem,
és.
Esperem que no s'endarrereixi més aquesta compareixença que des del club se'ns anuncia des de fa molts dies, perquè hi ha molt silenci i moltes coses que van sortint, no? que es van doncs coneixent mica en mica, amb comptagotes, i esperem.
Home,
doncs,
a mi em dona la sensació que un cop feta la presència de Gerard Piqué,
jo crec que sí, que
davant la plantilla tal i qual, etcètera,
no s'hauria d'endarrerir
més. Ja no s'hauria d'endarrerir.
Perquè a partir d'aquí es va fer l'assemblea, es va fer el traspàs de poders, l'aprovació dels socis i tota la resta, doncs evidentment, a banda de la qüestió més purament esportiva i de l'arribada dels jugadors, tot són especulacions. Per tant, doncs, seria bo que es faci ja, no s'ajorni més aquesta compareixença, perquè es pugui parlar obertament de tot el que hi ha en aquest projecte i del que es vol fer.
El tècnic del Viladecans, que és el que havia dit que no li semblava correcte que s'utilitzés d'aquesta manera la normativa per que un equip canviï, que pareix que, clar, és la normativa.
S'ha d'entendre, també.
És la normativa. També va dir ahir, ho vaig dir amb uns altres companys, que aquesta situació ha fet que l'Andorra no caigui massa bé.
Clar, a veure, jo l'entenc, el tècnic del Viladecans. L'Andorra ha començat la Lliga, ha anat fent els seus partits, uns els ha guanyat, els altres els ha perdut, i de cop i volta et visita un equip que no té res a veure, que té 10 jugadors nous, entrenadors nous, que a més ha portat jugadors amb experiència en categories molt més altes. I clar, tu ets l'únic equip de la primera volta, amb l'Almacelles, que s'enfronta a un equip diferent. Jo potser, clar, la paraula adultera de la competició és potser massa grossa, no? Però sí que és un equip diferent del que ha jugat amb els altres equips, i tu com a entrenador del Viladecans també t'estàs jugant coses. Ells estaven tercers, és un equip que està lluitant per intentar, i no havien perdut cap partit, i clar, et visita un equip diferent del que s'ha enfrontat als teus rivals. Per tant, es poden entendre en el seu context les paraules del Raúl Tajé.
Però el que també cal dir és que l'Andorra no ha fet res que vagi contra la normativa, perquè la normativa permet això. Una altra cosa és si la normativa hauria de permetre això o no.
Exactament,
que aquest és un altre debat.
La normativa ho permet, sí que s'ha enfrontat al teu equip un rival diferent del que ho ha fet amb els altres equips de la categoria, però ho permet la normativa.
Molt rebé. Doncs inici de la segona volta, Vista Alegre, també a domicili, aquest cap de setmana vinent.
Sí.
Vinga, de forma telegràfica i en diagonal, el rugbi va aconseguir una victòria aclaparadora.
Sí, estava dins del guió perquè visitava el Cué, un equip que no havia sumat ni cap empat ni cap victòria, i per tant s'esperava al final 0-20, i victòria per continuar doncs lluitant per les posicions de privilegi. A més, victòria en punt de bonus ofensiu, jornada rodona.
Victòria també de l'hoquei, que va jugar divendres.
Sí, es va imposar l'equip de Roger Corral al Monjos per 7-5, i també doncs victòria important que els fa doncs ser ara setens a la classificació del seu grup a la primera catalana.
El vòlei també.
El voleibol, sí, tenim també doncs la victòria del Club Vòlei en Camp contra el Sabadell, un dels equips també bons de la categoria, del grup B de la primera divisió espanyola, 3-16-0, amb marcadors ajustats, però una nova victòria que fa que els de José García continuïn líders del seu grup en aquesta primera divisió espanyola.
Futbol sala torna a guanyar el Sant Julià.
Sí, va guanyar després de molts partits. Havia sumat 6 jornades sense conèixer la victòria l'equip de Jorge Díaz, que va guanyar bé el Solsona 5-3. Dominava 5-0 el marcador, i al final, després d'una expulsió de Martins, l'equip es va descentrar amb la confiança també del marcador i va acabar guanyant per 5-3. Però en qualsevol cas, una victòria que, com diem, doncs no arribava des del 27 d'octubre.
Molt bé, què ens deixem, Joan?
Doncs un altre partit de voleibol, en aquest cas, el del Valls d'Andorra, la tercera femenina, que va caure per 3-0 a la pista de l'Orlandà, i és l'única derrota del cap de setmana pel que fa als equips andorrans. I l'Enfaf en futbol femení a la primera catalana, l'Enfaf CCE Andorra, que va empatar 2-2 al camp del Fontsanta Fatjó. I també algun nom propi que volem comentar, Àlex, en aquest cas especialment el de Pol Moya, que va tornar a la competició, s'ha passat un any en blanc per una lesió i va fer rècord nacional dels 1.500, en aquest cas amb 3 minuts, 51 segons i 93 centèsimes, la marca de Pol Moya, com diem, el rècord d'Andorra de 1.500 en pista coberta. També doncs en aquest cas hem de parlar de Maeva Estevez, que tornava a la Copa d'Europa de freestyle, de border cross, i que va fer un desè i un dotzè lloc a Puy Saint Vicent, a França, i les G-Series, que han començat amb força, en aquest cas, com diem, ho dèiem abans, que ens visitaria Àlex Bercianos, el director del circuit d'Andorra Pas de la Casa, el dia E, doncs com diem, bon inici de les G-Series. José Roger va ser el vencedor en la primera de les G-Series en categoria GS, prototips i turismes, Ferran Pujol en GS2, Joan Sala en dues rodes motrius, i N1 Le Poitier en carcross i Jan Le Poitier en side by side, que són les dues categories que s'estrenen en aquesta edició.
Gràcies, company.
A tu.
Com dèiem, el Joan, a 3:15.